A Moró, Mallorca, 25 al Mitjón Gran, a Menorca, també a Santa Gertrudis, a Eivissa. Vos ha informat Laura Vendrell, el control de so, Toni Cardell. Més notícies a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio. Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
I 5 minuts, Balears fa ciència i IB3 Ràdio, després d'aquest viatge submarí amb els taurons balena.
Increïble.
Que ha estat increïble, i amb aquestes fotografies que us recomanem molt, molt, molt que recupereu a les xarxes socials a través del Facebook i el Twitter, i també un vídeo que mirarem de posar també, ja que encara tenim les Maldives i la seva capital, de la qual també...
Malé.
Doncs podríem fer el concurs, et sembla?
Clar.
Vinga, fem el concurs que diu: avui volem saber quina és la capital de les Illes Maldives, de la que hem xerrat fa pocs minuts, al nostre espai de viatge, amb na Clara Cànovas.
Tenim tres opcions: la primera Malé, la segona Malibú i la tercera Malabo.
Doncs una d'aquestes tres és la correcta. Crideu-nos al 971-13-9900 perquè tenim dos premis.
Tenim una ensaïmada, que avui crec que no està farcida de res.
No, és llisa.
És llisa.
És una ensaïmada enorme, llisa, de la pastisseria Can Canet.
Can Canet, sí, que les fa molt bones. I dues entrades per al Palma Aquarium,
que també són molt bones.
Que no hi ha taurons balena, però hi ha un munter d'espècies increïbles per anar a veure.
Doncs tres premis, si ens dieu Malé, Malibú, Malabo, 971-13-9900. Quan quedin 5 minutets per arribar a les dues, com sempre, farem un sorteig i us farem arribar. Bueno, no us farem arribar, l'ensemada l'heu de venir a cercar.
Han de venir aquí.
Important.
Sí.
Xavi Canyelles.
Molt bon dia.
Molt bon dia. T'has perdut un viatge a Malibú. No, a Malibú no. La Malibú és l'arribada a la capital, i després et vas a tota una sèrie de petites illes rodejades de taurons balena.
Sí, sí.
Que es veu que van a descansar.
És una espècie que a mi m'agrada moltíssim. Bé, aquí no. Me pareix un joc d'escacs, aquella pell, pareix amb aquells quadrats. I és un animal que me fa com a pena. No sé.
Per què?
Així com, per exemple, un koala m'atreu aquest estim maternal, com a de peluig, i el tauró blanc fa més por, i fa com a pel·lícula de terror. El tauró blanc me fa pena.
No és blanc.
Perdoneu, el tauró ballena me fa com a pena, tan lent, tan bona lot, tan
cert,
dòcil,
no tothom... No, allà. Bueno, els nostres oients ja interpreten que no mengen persones,
No.
Els taurons balena mengen plàncton.
Sí, obrin la boca.
Tenen barbes per filtre.
I venga, i per això se diu balena també, per la mida i per lo que menja.
I aquestes, aquests pigots que tenen...
Que són genials.
Per jugar a les dames.
Sí, per jugar a les dames.
Com un lleopard.
Això és un joc de les rèmores, les que les acompanyen, comencen a jugar a dames per molt de pell.
Vinga, fem ximpom?
Sí, fem ximpom.
Xavi Canyelles, bon dia.
Molt bon dia. Idò, a continuació tindrem...
Ara sortirem de les Maldives.
Sí.
I farem una tertúlia de física. Bueno, de física ja n'hem xerrat en començar el programa.
Exacte.
Amb les zones
gravitacionals.
Aquesta tercera detecció de les zones gravitacionals, i ens hem compromès a tornar a informar d'una quarta, una cinquena, una sisena, etcètera.
Segur que ho cor.
Perquè a més, cada vegada són més sofisticades aquestes deteccions. I aporten més informació.
Sí.
Però ara no xerrarem d'això.
No, ara no. Ara parlarem d'una altra cosa.
Ara xerrarem de l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos. Què és això?
Això mateix.
L'IFISC.
L'IFISC.
Per què? Perquè fa 10 anys és un institut mixt entre el CSIC i la Universitat de les Illes Balears. De seguida xerrarem amb ells. Però abans que això, quins portes avui?
Bé, aquesta gent també investiga una mica, o sigui, són membres d'una col·laboració científica, no és vera? De detectors LIGO. Oh, no. Sabeu què és això? De detectors LIGO?
Ja t'he dit el que hem parlat al començament d'ones gravitacionals.
Exacte.
Sí.
I amb això que heu parlat, hem de tenir en compte també que...
El material.
Clar, perquè jo he tardat a anar i a tornar. He anat a cercar...
Tu vas a l'origen de la matèria.
Això mateix. I qui millor per poder parlar d'això que un mateix raig làser?
Un làser?
Sí, sí. He anat directament a una persona que jo tinc molt de bo, ja ho sabeu, de la universitat. M'ha donat com un aparell que genera raig làser i avui podem parlar amb un raig làser. Alerta, que surt disparat i es pot tallar.
Ara parlem amb un
raig làser.
Però que parlarem amb un Jedi, potser?
Bé, amb un Jedi hi podem parlar perquè utilitza el làser, però realment amb el raig làser.
A veure, aparta't un poc, Miquel, no sigui que t'esquitxi
aquesta màquina, no sé com va.
El làser i te quedis sense veure la final de la Champions, que sé que t'importa molt.
Exacte. Aquest aparell va amb una pila botó, així, molt bé, au. Alerta, és de color vermell m'apareix. Veus? Aquí anirà de banda a banda.
Però és un làser, xerra aquest làser.
Sí, mem.
Hola, bon dia. Bueno.
Ja el tenim preparat.
No el toquis, això, Xavi.
No el toqueu. Mira, se surt per aquí, molt bé, perfecte. Au. Bon dia.
Xerra un poc estrany, no?
És que és un làser, què vols?
És que no pot parlar. Com se troba? Està aquí a Balears fa ciència? Sí, estic content que m'agrada una entrevista.
Va un poc enrampat, no?
És normal que estigui enrampat. Som un atxa de llum polaritzada, tota unida.
I d'on ve, senyor làser?
Estic generat per aquest mateix aparell. Directament.
No, escolti'm, és fabricació original o és una còpia d'allò que sé? On l'han fabricat?
Aquí mateix, amb aquest aparell, simplement agafa tota la llum i tots els ratxos de llum, les uneix a un sol edge i aquí són jo.
Però és Made in China, per entendre'ns? O...
L'aparell és Made in Taiwan.
Ah, Taiwan.
Pillo encara.
Si me deixen lliure...
Millor no, eh?
Començaré a destrossar tot.
No m'ho destrossi. A més, aquí el que cerquem són aplicacions científiques profitoses per la societat.
Ah, tranquil, jo som un poc fantasma.
Què va fer, vostè?
Fer per funcionar discs làser. Compact disc.
Però això està... Escolta, això està ja molt passat de moda.
Me posi un compact disc i el sé llegir.
Jo crec que avui en dia ja se fan coses més complicades,
I creu que és fàcil llegir un compact disc? No, però... Un CD, vinga, comenci a cantar com el CD.
Però... Miri, abans vostè ha posat l'exemple, doncs una detecció d'ona gravitacional, doncs imagini's si no se fan coses més complicades, ja.
No, sí, ja.
Amb el làser.
I amb mi també s'ho pot operar. Com en cirurgia.
Que incisions precises.
Incisions totalment precises, i tallar metall també.
I més coses que ara els demanarem als nostres tertulians que ja són aquí als estudis d'IB3 Ràdio.
Jo crec que el podem amagar en aquest pobre làser.
Sí, però només volia recordar que el seu raig làser s'ha fet molt famós, i vostè sap per què.
Ah, clar, evidentment.
Per una sèrie de la Guerra de les Galàxies.
Ah, i tant. Les espases làser.
Que coneixen Anakin, vostè? Vostè coneixen Anakin?
No, jo som més de Darth Vader.
Ah, vale. És veritat que és vermell.
És vermell. Messi, ja no hi ha un Jedi?
Momentet, ho vaig a cercar. Moment, és que me'n poses difícil, perquè ara, clar, si la màquina està aturada,
Làser... ara s'ha amagat, sí.
Clar, perquè el làser se genera directament.
Claro.
Immediat. Sí, o sigui, jo li poso aquí, veus? Ara el làser, que va de banda a banda...
Bé, pots parlar... Escolti'm.
Quines males puces que té aquest làser, no? Veure,
tanta sort que és un làser d'aquests mínims, o sigui, d'aquest de llegir ceders, no? Doncs
pues vinga, ho deixarem no és, estar.
Sí, millor, perquè el,
no
Jedi,
vol, el Jedi no vol sortir.
Per més tard, sí, de cara.
12-14 minuts, anem a publicitat.
M'ha escapat un tros, perdoneu.
Miquel, t'hi
dic que... Perdoneu, IB3, que s'ha destrossat...
T'hi dic que prendries mal.
Sí, sí, clar, sí,
casa no, bona. Alerta, que te pot atravessar de banda a banda.
12-14 minuts, anem a publicitat i a entornar. I Fisc, que és l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, que enguany compleix 10 anys.
Només el nom ja és complexa.
Balears Paciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Ser una pilota m'encanta. Sempre troco algú que vol jugar amb mi. És fàcil, som una pilota. Fent esport aprenc molt de les persones, de totes. És increïble la capacitat que tenen de relacionar-se, de superar-se, de treballar en equip i, a més, de divertir-se. N'hi ha molts com jo. Raquetes, sabatilles, ulleres, kimonos... Uf, som tants i diferents. És genial formar part d'aquesta experiència i, sobretot, fer-ho junts. Junts feim equip.
Posant valors a l'esport. Conselleria de Cultura, Participació i Esports. Govern de les Illes Balears.
Demà, a partir de les 7 del capvespre, segueix amb Esports 3 un partit on el Mallorca pot esgotar les darreres possibilitats per mantenir la categoria. A Miranda d'Ebre, els vermells s'ho juguen a tot o res. S'ha de guanyar per arribar vius al darrer partit de Lliga. A IB3 Ràdio t'explicarem tots els detalls del Mirandès Reial Mallorca demà, a partir de les 7 del capvespre.
Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Na-na, na-na, na-na. Na-na, na-na, na-na. La-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la.
La gran vida amb Cristina Bugalló i Laura López. Dissabte i diumenge a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6. A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Doesn't really matter to me.
12 i 18 minuts, doncs ja els tenim aquí. Tota una representació de científics, investigadors de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, l'IFISC, que enguany està de celebració. 10 anys, 10 anyets. 10 anyets, són molts i són pocs, depèn de com, des d'on tu miris i cap on vulguis anar. Maxi San Miguel és el director de l'IFIS. Molt bon dia.
Bon dia.
En Maxi és especialista en física estadística, en processos estocàstics, fenòmens no lineals, complexitat espai-temporal, xarxes complexes, sistemes computacionals, òptica quàntica, fotònica, làsers, semiconductors i moltes coses més que no llegirem.
Quasi res, eh?
Quasi res.
I a més una veu radiofònica.
Bueno, a lo mejor tengo futuro.
Ostres, que bo!
10 anys són molts o són poquets, segons com ho miris, Maxi. Enhorabona, de totes maneres.
Gràcies.
Us volíem portar un pastís, però no...
No hi ha pressupost.
No hem arribat a temps. Enhorabona.
Gracias. Más que una celebración, lo que pretendemos nosotros es conmemorar que llevamos 10 años para pararnos, reflexionar y ver cómo hay que encarar los siguientes años. No somos partidarios de celebraciones, sino de reflexiones críticas, de autoflagelarnos un poco qué es lo que hemos hecho mal y cómo podemos mejorar para los próximos años.
Però també ho esteu celebrant amb un cicle de conferències del que en xerrarem després, explorant les fronteres entre sabers. És vera que és un cicle de conferències que ja es fa altres anys, però un guany encara és més interessant que altres anys. Claudio Mirasso, molt bon dia.
Bon dia.
En Claudio Mirasso és investigador de l'IFISC i és expert en dinàmica i propietats de sincronització de sistemes complexos, concretament dinàmica de làsers. Veus, senyor làser, serveix per més coses que per no llegir CDs, moltes
sí
més coses.
Ell
sí que el sap cuidar, diu. Dinàmica de làser, semiconductors amb aplicacions a les comunicacions basades en el caos, el paper constructiu del soroll, les neurones, els osciladors no lineals, etc, etc. Ben retrobat, Claudio.
Gràcies.
Me fa ganes de llegir totes aquestes coses que sou, perquè és que a vegades diem que és investigador de tal cosa i ho deixem aquí, i en aquest cas...
Han de profunditzar un pam més perquè és algo complet.
Jo crec que sí, perquè ja que estem xerrant de l'IFISC, anem a intentar explicar també quin tipus de feina es feu. No és vera. En Claudio Mirasso és organitzador, entre altres coses, doncs d'aquest cicle de conferències, d'explorant les fronteres del saber, que no sé si té 10 anys, però també en té uns quants.
Té 10 anys.
També té 10 anys?
Sí.
Lo hacemos todo en períodos de 10.
És que el Balears fa ciència, l'any que ve farem 10 anys, veus?
Sí, mos queda poc per arribar en aquest club.
Aleix Bassoles és doctorant a l'IFISC, és especialista en la recerca en el camp dels sistemes complexos aplicats a diferents sistemes del món real. Interessant. Concretament, treballa en el desenvolupament urbà i el llançament de la conducta de les ciutats, que estudien temes que van des del transport urbà a l'activitat de la ciutat utilitzant diferents eines que inclouen les tecnologies TIC. Benvingut, Aleix.
Gràcies, bon dia.
En Aleix no porta 10 anys a l'IFISC.
No.
No?
No, porto 2 anys i mig.
2 anys i mig. Quanta gent sou a l'IFISC, Maxi?
En el IFIS somos 16 personas permanentes, lo que llamaríamos funcionarios, mitad de la universidad y mitad del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y sumando todos los contratados postdoctorales, los contratados predoctorales como Aleix y los visitantes de larga duración, quiere decir que estén más de un mes, el año pasado llegamos a 80 científicos a dedicación completa, y quizás lo más significativo, provenientes de 18 países.
80 persones estudiant sistemes complexos, dona per molt, eh?
Bueno, intentamos. La semana que viene en el congreso que hacemos de conmemoración seremos 200 personas de 28 países.
Molt bé, ara en parlem també d'aquest congrés internacional. Quin és el perfil de l'investigador que està a l'IFISC?
Perfil en què sentit?
Sou
professional, no?
Sí, evidentment.
Somos profesionales.
A veure, sou
profesionales de la ciència investigadora.
Sou del Barça, sou del Madrid,
de la Juve.
Majoria del Barça, creo.
La majoria són homes.
Bueno, tenemos un problema de desigualdad de género, pero hay mujeres ahí en la plantilla y en las distintas categorías.
Bé, és un problema que no patiu vosaltres sols, sinó, te'n dic patiu, eh? Que vosaltres sols, sinó també, per exemple, els estudiants d'enginyeria informàtica.
Tenemos otros problemas d'edat, somos viejos.
Bé, això no ho diràs per Naleix.
No, però la edad media del personal de plantilla es más de 50 años, lo cual quiere decir que ha habido un problema en los últimos años de rejuvenecimiento.
Però en general, tots aquests estudiants, d'on venen? De quina branca del coneixement venen?
Mayoritàriament són físics, pero hemos tenido gente que viene de matemáticas, de ciencias de la computación, de biología, de economía, uno de organización empresarial. O sea, mayoritariamente somos físicos, quizás para explicar por qué o cómo lo hacemos, en un compañero de Aleix, en estas cosas que organizamos de la Pint of Science, cuando dijo, a ver, ¿cómo os explico qué hacemos? Dice, mira, para decirlo claro, dice, somos físicos, però que hacemos otras cosas.
Molt bé, doncs m'agrada molt aquesta comparació, perquè anava a demanar què feu a l'IFIS, però l'IFIS feu moltes coses, i una d'elles, Aleix, és aquesta que ha citat el director en Maxi, Pint of Science, la primera vegada que s'havia fet aquí, a Palma.
Sí, és la primera vegada que s'havia fet, i era una mica la idea de portar tot el que es fa a l'IFIS doncs, al carrer i intentar que la gent vegi com ho fem i que realment és útil i es fan coses que serveixen.
Pint of Science, explica-li a la gent que potser no sap de què va. És una trobada entre científics i ciutadans amb la particularitat de que se fa dins d'un bar.
Sí, la idea és dins d'un bar i es fa una xerrada cada dia.
Amb una cervesa a la mà o no importa?
No és imprescindible. És recomanable, però no imprescindible.
Un bar és un sistema complex.
Sí.
Un sistema de relacions humanes.
Sí, sí, sí.
Bé, té a veure, de fet, en el tipus de feina que tu fas, no? La teva recerca a l'eix, no?
Sí, una mica sí, en els sistemes urbans i... No he arribat a estudiar què succeeix dins dels bars, però...
Tu vas donar una conferència, justament,
sí,
en aquestes jornades.
Sí, de mobilitat humana i de totes les coses que fem. Fem per un costat models i, de l'altra banda, fem servir dades que obtenim, per exemple, de Twitter, per entendre...
Valtros mateixos sou una comunitat, ens ha dit el director, de 80 persones. Doncs cap on va la mobilitat humana científica de l'IFISC en el futur?
En el futuro hay que verlo. Lo que te puedo decir es que en los dos últimos años, pues gente que estaba trabajando con nosotros con contratos postdoctorales, pues cinco de ellos han ido de funcionarios a Francia como investigadores y no los hemos podido mantener aquí. Esto es triste. Ahora, volviendo a lo que me decías del bar, dos cosas quería decir. Las jornadas estas de Pint of Science...
també hi va ser, que jo el vaig veure,
Claro que sí. bebiendo cerveza.
I ho va passar molt bé, I en Maxi també, no es verà. Ay, en Claudi
sí,
també.
Sí, també estava.
Pues es una jornada que se hace la misma semana en todas las ciudades del mundo. Y esta era la primera vez que se hacía en Palma. Y un detalle curioso que os puedo dar hablando de bares es que hay una cosa que se llama el modelo del bar El Farol. El bar El Farol es un famoso bar de Santa Fe, Nuevo México. En Santa Fe es donde estaba el primer, o digamos, el centro paradigmático como instituto de ciencias de la complejidad. Y para entender el comportamiento entre minorías y mayorías, hicieron un modelo llamado de bar El Farol que tenía que ver cómo la gente iba o no iba a ese bar según había poca gente o había mucha, cuando había saturación o había demasiada poca gente para que fuera agradable. O sea que sí, hay toda una ciencia de los bares.
¿Eso tiene que ver cuando entras en una tienda que no hay nadie, entras tú y entran 20 personas detrás?
Sí, el efecto manada.
¡Ostras!
Pero esto es lo mismo que los...
Que la teoría del caos.
No, es el mismo que el comportamiento en la bolsa.
Claro.
Y tiene ese nombre técnico, ese comportamiento de manada. O sea, yo hago lo que hacen los demás.
Sí,
así nos va.
En el final som una raça gregària, nosaltres. Una espècie, sí, perdó. Bon apunt. Bueno, hi ha gent, i és el que tu dius, no? Que algun cop vas a un bar o un restaurant i és de l'esquerra està ple i és de la dreta està buit. Per què?
Sistemes complexos.
Bueno, a veces es porque el vino de o más barato.
Us veig molt aficionats tots en el bar, eh?
Sí.
A veure, Claudio Mirasso, jo sé que 10 anys donen per molt, però jo sé que en Claudio no ha aturat d'organitzar coses, conferències i exposicions, i intentar acostar pues, tot el que feu a l'IFISC, a la societat, cosa que a vegades potser no ha estat fàcil, Claudio.
Bueno, no, requiere mucho esfuerzo. Además, como tú sabes, yo soy investigador, no soy particularmente divulgador ni.
Bueno, a ti te agrada divulgar.
Pero bueno, sí, sí, me gusta hacerlo y por eso asumí la responsabilidad cuando empezamos en el IFISC. Y sí, como tú bien decías, hemos hecho Explorando las Fronteras durante 10 años, cada año 3 conferencias, pero hemos hecho muchas cosas más. También lo recuerdas perfectamente, hemos estado en ferias de la ciencia, en semanas de la ciencia, hemos estado contigo en la radio, hemos estado en otras radios de Baleares.
Heu fet carreras de,
sí,
de coches.
Hemos hecho
també.
Carreras de coches, sí, sí. Hemos,
coches solares.
Coches solares, exactamente, sí, que quede claro.
Han fet grafitis en láser.
Hemos hecho grafitis en láser, que fue para el 2010, cuando fue el año internacional del láser.
Y ¿2010? Tuvimos,
el año 2010, 50 años de la invención del láser fue eso.
Ya fa 7 anys.
Sí. Y allí, en la Ciencias Voltes, que hicimos la...
Es que yo participé en el record, y ya fa 7 años.
Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre hemos venido trabajando, haciendo un esfuerzo. Nunca fácil, pero hemos tenido apoyo también del gobierno balear, hemos tenido apoyo económico de algunos proyectos para poder desarrollar conferencias, cicloconferencias y demás. Y bueno, yo creo que uno de los más importantes también que hemos tenido fue la exposición Ilumínate en Solleric, con el apoyo del Ayuntamiento de Palma hace 2 años ahora, que fue estupenda, con una asistencia de público muy importante para conmemorar el Año Internacional de la Luz y bueno, y a ver si este año repetimos, estamos en ello.
Con la colaboración de Red Eléctrica.
También la colaboración de Red Eléctrica, es cierto.
Doncs moltíssimes coses que heu fet, que no heu aturat en aquests 10 anys, que han passat molt, molt de pressa, molt de pressa. I aquest passat dimecres era? O dijous? Ara no el record.
Dimecres.
Vareu fer... Bueno, encara queda una altra conferència.
Sí, el dia martes.
Sí, el, dia martes el martes que viene és...
Del segle Explorant de les Fronteres entre Sabers. Sí.
De hecho, el martes que viene es cuando tenemos las dos conmemoraciones importantes de...
¿Encara más importantes?
De los ciclos de estos 10 años del IFIS, en los que hemos contado con el patrocinio de Red Eléctrica. Por la mañana en el campus hay una sesión académica científica en la que hay una mesa redonda con directores de los mejores centros de sistemas complejos del mundo para definir un poco el futuro de la temática. Y por la tarde en Caixa Forum a las 7:30 hay un acto ciudadano abierto a todo el mundo, está todo el mundo invitado a venir, que es la última conferencia del ciclo de este año, Exploran las fronteras entre los sabers.
A las 19:30.
Y hay una conferencia muy interesante, Genes y genealogías humanas, mitos y realidades sobre nuestra herencia. De nuevo, esto parece que no tenga que ver con la física.
Es complejo.
Pero quien lo da es doctora en física, Susana Manrubia, del Centro Nacional de Biotecnología. Insisto, está todo el mundo invitado y será una charla preciosa y también repasaremos algunos
hitos de física. La de cosas que pareix que no tenen a veure amb física i acaben tenint a veure amb física.
Poden repetir la dada, per si hi ha algú que estigui un poc despistat?
Sí, és el martes que viene a les 7:30 de la tarde en Caixa Forum.
Okay. I entremig el dilluns, que és el proper dia 5, al matí comença un congrés internacional que tu has citat al començament.
Sí, se llama Crossroads in Complex Systems, es el acto central de nuestras conmemoraciones, como he dicho al principio, es el acto central porque no pretende ser una fiesta, sino que pretende traer a los mejores especialistas del mundo con una serie de conferencias que cubren todas las
aquí
temáticas.
Aquí teniu fins a gent d'Aràbia Saudita.
Sí, como te he dicho, gente de 28 países. Sí.
Incluso algunos mejores que los que hay en el IFISC. Pero pocos.
Cierto, Claudio. Bueno, también obviamente hay unas cuantas charlas de gente del IFIS. Y como he dicho antes, el acto central del Congreso es una mesa redonda donde, bueno, pues tenemos directores de centros del Reino Unido, de Alemania, de Austria, de Italia, para discutir un poco el futuro del campo.
El futuro del campo. El futur de...
Del tema de la física de los sistemas complejos.
Molt bé. Si jo ara te pregunto, us pregunto quin és el futur d'aquest camp, cap on va, què me dius?
Jo diria que dos coses. hay lo que se puede hablar de lo que ya hay, pero hay dos ingredientes básicos nuevos. Uno es el hecho de los datos, lo que se llama Big Data, la disponibilidad de grandes datos para estudiar tanto sistemas ecológicos como biológicos, como sociotécnicos, como sociales, y también va hacia que los temas que se estudian tienen cada vez una mayor relevancia social e impacto en la sociedad. Yo creo que esos son los dos hechos diferenciales del futuro del campo, sin olvidar obviamente toda la parte básica que continúa de lo que llamamos fenómenos emergentes y sus aplicaciones en distintos sitios.
Ara, que deies que veus que cada cop hi ha més investigacions que es tenen en compte a la societat, aquesta era la meva pregunta, fa 10 anys quina diferència hi havia?
No, yo creo que es que no es que se tenga más en cuenta, sino que estamos más capacitados y tenemos mejores herramientas para el estudio de ciencias sociales o de temáticas que tienen una relevancia social. Y bueno, uno de los campos que ha salido es lo que se llama las ciencias sociales computacionales, en que bueno, hay un input de la ciencia social tradicional, pero luego está todo lo que tiene que ver con el acceso a grandes datos, con el acceso a simulaciones computacionales y a entender cómo las interacciones entre individuos, el hecho de las redes de interacción entre los individuos, pues pueden dar lugar a los fenómenos sociales que conocemos, que son la emergencia de normas, la emergencia de culturas, la emergencia de instituciones, la emergencia de problemas lingüísticos, etc.
No només teniu més eines i millor eines, sinó que a més totes les diferents disciplines convergeixen entre elles per ajudar-vos als diferents camps, no, Claudio?
Sí, yo lo que creo que un poco siguiendo la línea de lo que decía Maxi en este momento, creo que lo importante que ha pasado en los últimos años es que en todas las disciplinas se han dado cuenta que solos cada uno no vamos a ningún sitio y que la interdisciplinaridad que nosotros venimos defendiendo desde hace tantos años, pues ha llegado a todos los campos y la gente es consciente que sobre todo gente que está en medicina, en biología, en ciencias sociales, incluso en letras, que pueden aprovechar de cosas que los físicos, matemáticos, ingenieros, psicólogos también saben, y que un trabajo en conjunto es mucho mejor, es mucho más, el todo es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Como decimos en los sistemas complejos.
Te doy un ejemplo.
El tot és molt més que la suma de les parts. Ja
citando Aristóteles.
Molt bé.
El ejemplo que te iba a decir es, por ejemplo, el curso pasado tuvimos un investigador japonés pagado por Japón, un investigador postdoctoral, que se pasó un año entre nosotros estudiando problemas lingüísticos. Él era lingüístico y a mí me sorprendió cuando veía que tenía artículos sobre el cantar del Mio Cid. A mí me corregía el castellano en los mensajes que le enviaba, lo cual me dio un poco de vergüenza, pero esa es la realidad en la que vivimos.
Claudio, l'estudi del cervell també seria un altre exemple,
sí.
Que ha estat també un dels temes estrelles de les conferències al llarg de tots aquests anys d'explorar les fronteres entre sabers.
Bueno, sí, porque además es creo que debería ser mi tema favorito de investigación también en los últimos años. Y esto ha crecido mucho de nuevo con la interacción con biólogos, médicos, psicólogos. Esto es fantástico, intentar entender cómo funciona el cerebro. Y de hecho en el IFISC, en nuestra también trabajo con los láseres, que antes también mencionabais, intentar llevar cómo funciona el cerebro a sistemas fotónicos donde intervienen los láseres es uno de nuestros objetivos. El cerebro es muy bueno para hacer ciertas tareas, reconocimiento de imágenes, de sonidos y demás, y eso se podría llevar a sistemas no tradicionales.
El como cerebro es muy bueno para todo, Claudio.
No, bueno, para multiplicar y dividir no tanto. Esto, por eso los ordenadores ahí nos ganan bien, pero en otras cosas somos mucho mejores, es verdad.
Quizás, no sé si se me preguntara cuál son el mayor éxito del IFISC en estos 10 años, yo diría que precisamente...
No, no m'atrevia a demanar-ho, però ja que triar entre un projecte ha de ser difícil.
No, però és que no és un projecte en concreto, sinó és una qüestió, a part d'establecer-nos com un centre de referència, bla, 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 jo crec que el gran éxito és haver sido capaces o haver demostrado que hemos podido transferir los métodos de la física de sistemas complejos a a distintas disciplinas con éxito, desde tecnologías de la información en las comunicaciones, lo que hablaba Claudio de cómo implementar en hardware fotónico el funcionamiento del cerebro, a cuestiones de ciencias del mar, a cuestiones de ecología, a cuestiones de ciencias sociales. El haber sido capaces de hacer eso. Y la pregunta, bueno, ¿y eso cómo se mide? Pues uno de los objetivos conseguidos del IFISC es que nosotros somos físicos. Si decimos que somos interdisciplinares, lo demostramos publicando nuestros artículos de investigación, no de divulgación, de investigación, en revistas que no son de física. Eso quiere decir que hemos sido capaces de hacer esa transferencia, en revistas especializadas científicas.
Doncs molt interessant tot això que ens esteu contant i se'm venen al cap i al cervell. Doncs moltes preguntes, com per exemple, de cara en el futur, no? Quin serà el paper de l'IFISC, si serà més de recerca, dins del propi centre, o obrir-se a la societat, no només en temes de divulgació, sinó també estar en contacte amb empreses i start-ups que avui en dia doncs fan recerca relacionada amb tots aquests temes dels que estem xerrant. Però és que tinc una persona al telèfon que està esperant també, però abans d'això, Claudio, bueno, sobre les empreses.
Jo, sí, crec que és un tema important i del cual no podemos negarnos que existe allí. Yo siempre digo que...
Y más vosotros que esteu de vora, sí, del Parvit, que el teniu a menos de un kilómetro.
No, yo siempre digo que la universidad está para hacer la ciencia, pero no tiene que descuidar la transferencia. Y en ese sentido lo hemos entendido en el instituto y tenemos una colaboración con una serie de empresas de distinto tipo, empresas como BBVA, que ha aportado datos, o Telefónica, también con la empresa Nubo de Valencia para desarrollar un software para detectar arritmias cardíacas y muchas otras cosas más. Gente que se ha formado en el IFISC está en este tipo de empresas, algunos en el Parvit, con lo cual no tiene que ser el 100% de nuestra dedicación. Nosotros no estamos en la universidad para eso, pero eso no quiere decir que lo descuidemos. Y en ese sentido intentamos transferir y colaborar con las empresas y por el momento estamos muy contentos con la experiencia que estamos teniendo.
Molt bé. Aleix, una pregunta curteta. El Pint of Science, ¿tú trobes que es ciència ciutadana?
Diria que no, en el sentit de que es podria convertir, però el que es necessita a la ciència ciutadana és més la interacció amb el ciutadà, és a dir, el ciutadà fa ciència.
Saps què em passa a mi, Aleix? Cada vegada que sento un senyor fent una conferència, que ara el presentarem, que està al telèfon, porta 10 minuts esperant, li demanem disculpes, a mi em serveix per resituar-me un poc els conceptes, perquè ha arribat un punt que al final ja tot és ciència ciutadana. I no. O sí. Josep Perelló, bon dia.
Bon dia. No esperava en va, us estava escoltant des de l'altra banda de l'aigua, des del mar, i amb molt de plaer escoltant-vos des d'aquí.
Gràcies i disculpes de totes maneres. En Josep Perelló és doctor en física, professor a la Universitat de Barcelona, i treballa en l'anàlisi estadístic i modelat de dades de mercat, models de cooperació i mobilitat. Ha creat Open Systems de la Universitat de Barcelona, que és un grup de recerca que inclou participació ciutadana i pràctiques artístiques. Interessant aquest concepte, artístiques. I el passat dimecres va donar una conferència dins d'aquest cicle d'Explorant les fronteres de sabers sobre ciència ciutadana, què aporta la participació ciutadana a una recerca. Conferència que es va fer, com sabeu, en el Caixa Fòrum. Josep, ho deia, jo cada vegada que te sent en una conferència, cosa que ja tenia sentit a calcunes, a mi me serveix també per reciclar-me un poc sobre el que és i sobre el que no és ciència ciutadana.
Sí, ara t'he de respondre, no?
Seria lo seu.
Sí. Mira, bueno, primer, abans que res, donar les gràcies a l'IFISC i felicitar l'IFISC de tots aquests 10 anys i donar-me també l'honor de participar d'aquesta festa i haver-me convidat la setmana passada a venir i compartir amb vosaltres què entenem per ciència ciutadana.
Gràcies,
que de
Josep.
Fet és un terme molt lax, molt... però també cada cop està agafant més forma i és tal com ha dit l'Aleix directament. El que és important és no compartir els resultats només, no només pensar que l'esforç en la investigació està en traspassar, no?, aquests resultats a mitjans de comunicació o a la societat o a les empreses en general, sinó de bones a primeres posar tots els actors que podrien construir aquesta investigació perquè n'estan preocupats o perquè els interessa en el procés, o sigui, en el disseny, en el disseny d'una recerca, d'un experiment, en la recol·lecció de dades o la recollida de dades i fins i tot en la interpretació d'aquestes dades per realment apropiar-se d'aquest coneixement des del primer moment. Està molt inspirat amb tota la tendència general que hi ha en les tecnologies, en el fons, no? D'obrir tot, del biohacking, de totes les maneres com ara s'entén la tecnologia i el món de l'internet, on hi ha la Viquipèdia, i després també hi ha altres llocs que tothom és generador de continguts i tothom és productor de continguts i idees, però es tracta de fer-les plegats.
La ciència ciutadana ha passat d'estar de moda a més que això. Està fins i tot en el dia a dia. Jo, si me passejo pels passadissos de la universitat, trobo ple de cartells que demana la col·laboració de professors i equips de recerca, que demana la col·laboració dels seus alumnes per ajudar a fer moltes coses. Això és ciència ciutadana, també?
Jo diria que no sé si...
O és ciència estudiantil?
Que no, jo diria que en aquest sentit no.
Però no m'equivoc, eh?
Sí, sí, no, jo t'entenc. Ja. Jo crec que sí que és veritat que hi ha una consciència i una necessitat de cada cop obrir més aquell que estem fent en els laboratoris, en els centres de recerca, a les facultats, i realment intentar compartir aquesta experiència d'una manera més intensa. A vegades, aquestes crides que tu dius són simplement per buscar subjectes experimentals, almenys en el camp de treball, no? I ja està, però no pas perquè realment siguin l'altra banda, que quasi es posin la bata, diguéssim, d'investigador, no? I es posin a pensar què podria ser interessant investigar i quines preguntes caldria respondre.
En Claudio, en Aleix o en Maxi, podeu intervenir, estem en una tertúlia, no? Vosaltres poseu, sou de bata o de bota?
De ninguna de los dos. Somos de camiseta.
El terme és recerca en acció, que vas comentar l'altre dia, m'agrada molt.
Sí, això... Ho has mig dit al principi, quan has començat a introduir això de que cada cop hi ha una més intenció de compartir o de cridar, no? a la gent no experta a entrar, no? En el joc de la recerca. Des d'Europa és una de les estratègies que cada cop estan més intensificades i s'han inventat una etiqueta que en diuen investigació responsable, però també, si ho pensem en anglès, vol dir també una investigació més responsiva de què respon als reptes de la societat. I és en aquest sentit de que jo crec que hi ha una agenda molt clara a nivell de recerca, almenys a Europa i als Estats Units, de fet, també, doncs que realment cal aproximar aquests mons, cal respondre millor a les inquietuds de la persona que ara mateix tinc aquí davant, per exemple, que estic a la Barceloneta i està passejant per aquí, i directament que aquesta s'alinea molt directament amb la intenció del científic, amb la intenció de l'esforç que ja l'expert pot arribar a portar. I llavors, què passa? Que tot es solapa, o sigui, som impacients com a societat, volem saber ja què passa, quins resultats traiem. I la immediatesa aquesta ara mateix s'està transformant molt en aquest concepte, en una recerca en acció, en realment la inquietud que pugui motivar una investigació o fins i tot un interès de resoldre algun problema, doncs està molt solapat a l'esforç investigador que té la seva velocitat també.
En Claudi està d'acord en tot això?
Sí,
perquè
sí, sí.
Jo també, no sé si tens també la sensació de que a vegades cal un poc resituar les coses, no? Perquè no, tampoc exagerem i ara resultarà que ciència ciutadana és, quan és tot.
No, és una part de la ciència que no hay que olvidarla tampoco. Y yo creo que un poco lo que dice Josep es así también, la gente se siente importante, se siente participativa y yo creo que hay que darle lugar. Siempre y cuando la interpretación de los datos que saquemos nos sirva para aprender cosas, yo creo que es muy útil todo esto.
Yo creo que además que, bueno, hay un aspecto participativo no a un nivel o a una escala mucho menor, que es la de los propios investigadores, la de los propios profesionales. Hay la ciencia top-down y la ciencia bottom-up, ¿no? A nivel nuestro yo puedo coger a Alex y decirle, yo soy tu director de tesis, no lo soy yo, es José Ramasco, y decirle, esto es lo que has de hacer, y él lo hace. Pero, por ejemplo, en el IFISC ayer hubo una experiencia más interesante, que es que los propios investigadores jóvenes se reúnan y sean ellos en discusiones que planteen cuáles son las cosas que han de investigar. Y a lo mejor Alex nos puede contar algo de esto.
Sí, hemos organizado una escuela relacionada con el congreso que hay la semana que viene, donde la gente joven...
El del dilluns.
Sí, el del dilluns, donde nos ajuntem al cap de setmana i... fem una, ens expliquem entre
nosaltres. Treballeu els caps de setmana, com naltros, veus?
Clar, és un sistema complex.
No, som uns currantes.
Treballem el cap de setmana i entre setmana. Doncs la idea és ajuntar-nos entre els investigadors joves i que emergeixin les coses que ens interessaria fer i poder...
En Maxi no el deixeu entrar aquí.
Ni a mi tampoc.
Me dejaron ir a decirles hola y decirles que estaba muy bien que lo hicieran y que lo habían organizado muy bien. Luego me echaron.
Diguem que és tot autoorganitzat i de manera que el coneixement pugui d'alguna manera emergir ell sol.
És com un brainstorming?
Sí, algo així, semblant. És la idea.
Si em deixes afegir, sí, tot això també, ja no, només com a metàfora, si voleu. Cada cop, per exemple, ara quan anem a un metge, no? Que ens vol curar, directament el que fem és agafar la recepta, la creiem, no? O el tractament, i nosaltres ho veiem com ovelletes i seguim el tractament que creu l'expert, no? Fins i tot ara en medicina aquesta, hi ha una tendència o almenys una necessitat de pensar d'una altra manera, el tractament i la curació fins i tot, no? I això ja entra en diàleg amb el propi pacient, que el figuren al mig d'aquest ecosistema. Ara estem parlant molt en molts termes de ciències de la complexitat, però jo entenc que metafòricament autoorganitzat, emergent, totes aquestes idees, i que directament, per exemple, doncs, permet arribar més enllà, per exemple, simplement a millorar la presa de medicaments. Perquè si no li preguntes com si a les 12 de la nit m'he de prendre una pastilla, no li fa cap mena de gràcia igual al pacient. Però amb el científic es pot millorar i pensar que potser es pot canviar la manera de fer el tractament. No?
Són les 12:49, estem xerrant amb diversos investigadors de l'IFISC amb motiu dels 10 anys d'aquest centre de recerca, i tenim al telèfon en Josep Perelló, que es passat dimecres va donar una conferència aquí a Palma sobre ciència ciutadana. En Perelló és un altre físic i és expert en aquests conceptes de ciència ciutadana. Abans d'acomiadar-te, Josep, tinc una pregunta més. La ciència ciutadana, tu l'entens més com una experiència, has dit, com un joc, com una mostra, com... Però, clar, és que la ciència també són moltes més coses. Si estem dient que els resultats també han de servir, fins a quin punt els resultats que es poden obtenir gràcies a sistemes d'aquest tipus d'experiències compartides serveixen o no? O es poden catalogar com a avanços científics?
Jo crec que alguns d'ells es poden catalogar d'aquesta manera. Estem molt a les beceroles, també s'ha de dir, i com us hem dit, no tota la ciència ciutadana ni tota la ciència ciutadana és ciència, en aquest sentit. Però, com a exemple, per exemple, en el cas del canvi climàtic, estem vivint una contingència permanent, estem aprenent constantment què està passant amb el canvi climàtic, però hem d'emprendre accions. Doncs la ciència ciutadana permet agilitzar aquest contacte amb la societat i emprendre accions en base a evidències científiques que hem recollit entre tots. Aquesta és una mica la idea.
Perdona, de tota manera, Donald Trump no està d'acord.
No, ell no fa ciència ciutadana.
No hi està gens d'acord, però els de la NASA sí, per exemple. No sé si ara estaran molt contents els de la NASA, però, per exemple, la pròpia NASA té projectes de ciència ciutadana en termes de canvi climàtic.
Molt bé. Alguna cosa per en Josep? L'acomiadem?
Jo només dir un detall que no, bueno, que no sé si ho ha comentat molt. També la idea, el que m'agrada també de la ciència ciutadana és que la gent, potser hi ha gent jove que no sap què fer amb el seu futur, i al participar en un experiment de ciència ciutadana, doncs potser d'alguna manera l'ajuda a pensar, doncs potser podria fer això.
Fa vocació.
Sí, doncs és alguna manera, no?, de transmetre a la gent jove que no té tan clar què vol fer, doncs li descobreixes això, doncs potser la recerca, diguem, quan tens 15 anys, doncs no saps res de la recerca i pot ajudar en aquest sentit.
Sí, en termes d'educació estem treballant amb això i funciona molt bé. Motiva noves vocacions científiques que tant de bo jo crec que siguin per la ciència de la complexitat i que vinguin tots a fer el màster de l'IFISC i siguin investigadors de l'IFISC en el futur.
Però aquesta recomanació que has fet a l'Eix també la podíem dedicar a aquest personatge que ens ha citat en Xavi Canyelles fa una estona. Vull dir, o sigui, que no importa ser jove, a vegades ets molt major i tens molta responsabilitat al dirigir un país sencer i pareix que no té massa clar. O sigui que... Gràcies, Josep Perelló, i enhorabona, com sempre, per venir aquí a Palma i contar-nos sempre aquests temes tan interessants.
Una abraçada a tots.
Adéu.
Adéu, Josep.
Aturem 2 minutets i seguim aquí avui xerrant d'aquests 10 anys de l'IFIS que donen, per 10 anys més, com a mínim.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio. amb Enric Colat.
Aquesta setmana, les campanes tornen a ser protagonistes. Quines particularitats i curiositats històriques i també quins misteris i llegendes se'ls atribueixen?
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font, dissabte a les 10 del vespre, IB3 Ràdio.
Les dones a les Illes Balears són un 49,99% de la població. A dones, la vida en perspectiva de gènere abordant temes que ens afecten a tots, homes i dones. Parlant de poder, d'urbanisme, de viatges, de la cura, de la pornografia, la violència o del masclisme.
60 minuts cada setmana per ampliar la nostra mirada.
Dones, la vida en perspectiva de gènere. Dimecres a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Sant Josep, 102.3.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. 12 i 54 minuts, mentre sentim la banda sonora de Big Bang Theory, de la sèrie de televisió, me dona peu a demanar-li, per exemple, en Aleix, si és seguidor d'aquesta sèrie.
Ho era, però va haver-hi un moment que vaig deixar de ser.
Per què? Vas dir prou. Això
sí,
és un...
vaig trobar que tot era el mateix.
És una acumulació de tòpics sobre els científics.
Sí, i que són uns tòpics que funcionen un temps limitat. I després d'aquest número de temps limitat ja no fa gràcia. Després de...
Se siente demasiado identificado, este es el problema.
No lo quería decir.
Aleix, hi ha un oient per internet que mos ha dit que vol que xerris més, que xerres molt bé però xerres poc. O sigui que com que m'ha dit en Miquel que tenia una pregunta per tu.
Una pregunta per en Aleix Bassoles, que és especialista en la recerca de camp de sistemes complexos aplicats a diferents sistemes del món real, i dic tot això és perquè lo d'aplicats al món real. Voldria que l'audiència sapigués qualcun exemple pràctic de la teva feina.
De tocar de peus a terra, vols dir?
Sí, sí, sí.
Doncs, per exemple, una de les coses que vam fer relacionada també amb Balears va ser amb l'ús de dades de Twitter, detectar la provinença de la gent, si eren locals, si venien de fora, de quins països venien, i l'activitat que tenien, per quines zones es movien, d'on es movien, de manera que podíem entendre les diferents nacionalitats i les diferents provinences de la gent i com es mouen.
És a dir, estudiàveu les dates i traieu conclusions
del món real.
I fa poc vaig llegir a la National Geographic de lluny que havien empleat algo per escut la riquesa d'un país analitzant les dates de mòbil de les persones, quant de missatges s'han enviat, si tenen accés o no a les xarxes socials, a wifi, a internet. I era
Depèn de l'activitat de la gent temporal, podries fins i tot arribar a detectar si estan en atur, si no estan en atur. Pots treure realment moltes conclusions dels patrons de com la gent fa servir mòbils, xarxes socials.
Sí, t'acrides l'atenció, no? De com no, de només dates, per així dir-ho, se poden extraure conclusions que has de pensar per això.
Clar, sí.
I un altre exemple, per exemple?
Un altre exemple, per exemple.
De la redundància. Sí.
D'ús de dades.
Sí.
Doncs, per exemple, també hem fet anàlisis de transport públic, perquè, bueno, avui en dia cada cop més tenim accés a tot el que són freqüències, línies, totes les dades, i podem dur a terme anàlisis de si podem detectar que hi haurà congestió, no, quines zones són més susceptibles de que es congestionin, etc.
I això com beneficia la societat? Com pot arribar aquest coneixement al ciutadà, dir, bé, sé que aquest dia potser hi ha un pot de... Està ple els bus.
Aquí és un, potser encara tenim un pas més a fer, el portar-ho cap a la gent, i aquí sí que és veritat que hauríem
de fer un esforç. Tot arribarà.
12:57, només queden 3 minuts, o sigui que aprofiteu-los abans de que se'n passi el temps. Donar-vos les gràcies per ser aquí avui als estudis de Betra Ràdio, i també a Adrià Garcia per fer que tot funcioni sempre superbé. I vinga, bueno, Claudi.
digo una palabra rápido, más allá de lo que dijo Maxi, que no sabemos claramente a dónde irá el campo de los sistemas complejos, nosotros sí sabemos que el IFIS seguirá trabajando en sistemas complejos, seguiremos manteniendo nuestro máster de física de sistemas complejos, que invitamos a todos los interesados que vengan, donde incluso damos becas para que puedan estudiar aquellos que lo necesiten, y seguiremos implantando un programa de becas de verano para un mes de estadía entre 7 y 8 personas, que normalmente la mayoría son de fuera de Baleares, que vienen aquí a trabajar con nosotros. Eso lo mantendremos.
Decir que aparte de qué vamos a hacer, lo más importante es quién lo va a hacer, y por tanto...
Jo estic molt content perquè el director de l'IFIS me llegeix les preguntes en el cervell, eh? Això són sistemes complexos, sí, sí, realment.
Sí, és telepatia. Una de las prioridades, yo diría que la prioridad del IFIS para el futuro es la atracción de talento joven. Si no somos capaces de atraer talento joven, el IFIS o la ciencia en general no podrá continuar.
¿Y això com se fa, Maxi?
Bueno, nosotros tenemos varios programas. Claudia ha mencionado ya el máster que tenemos para atraer a gente joven. Otro que tenemos es un programa que llamamos SURF, que viene del acrónimo en inglés SURF, Undergraduate Research Fellowships, en la que gente que aún no ha terminado la carrera, intentamos buscar a los mejores expedientes, les invitamos a estar durante 2 meses con nosotros trabajando en verano.
Aleix.
Sí, en la línea que decía Maxi, decir que soy estudiante de doctorado en el IFIS y que recomiendo fuertemente que es un gran camino para gente joven, pues con 25 años es
ara pensava
una buena salida.
Que anava a dir, recomano sentir cada dissabte Balear Faciència i Vetres Ràdio.
Recomano sentir Balear Faciència i Vetres Ràdio.
L'any que ve me tindràs el Pint of Science, Aleix.
9 de cada 10 científics ho recomanen.
Gràcies als 3, enhorabona, i per 10 anys, 20, 30, molts, molts.
Moltes gràcies.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, es registren 25 denúncies per delictes d'odi a les Balears aquest 2017.